Volem parlar d'un tema que no se n'ha parlat gaire. Parlem amb l'Alba Català. Ella és dermatòloga a l'Hospital, a la Clínica Plató i a la Tecnon, i ha coordinat un estudi que demostra que també el coronavirus es demostra i es manifesta a través de la pell. Doctora, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, Jordi.
Moltes gràcies. Aviam, és que va passar una cosa molt curiosa amb alguns membres de l'equip del programa que també han passat el virus, i amb gent que coneixem que ha passat el virus, deia que quan l'ha passat, almenys la sensació és quan el passes, o després de passar-lo, que tenies un problema com una mena de dermatitis atòpica, o fins i tot de gairebé de brots de psoriàsics. És a dir, és veritat que es demostra que el coronavirus es pot manifestar també a la pell?
A veure, el que hem fet és... tot va començar de l'observació, ¿vale? A mi, jo també he agafat el coronavirus, he estat de baixa, juntament amb la meva companya, la doctora Galván, que també que és una de les investigadores principals de l'estudi, i estant de baixa, un pacient meu em va escriure un e-mail perquè tenia una erupció cutània, això fa aproximadament un mes. Era una erupció molt curiosa. I llavors, ja sabeu que els metges, això ens fa estar una mica alerta, i vaig començar-me a plantejar, escolta, perquè amb altres virus ja veiem que hi ha afectació a la pell, però del coronavirus no s'havia parlat que hi havia afectació a la pell. Què passa? Que de vegades la pròpia febre, alguns medicaments que hem pres per al coronavirus, també donen erupcions cutànies, i el que ens plantejàvem és si realment hi havia una relació entre el Covid i les manifestacions cutànies o no, era un pur atzar, no? Però clar, la manera de saber això és fer un estudi. I llavors aquest pacient, en el moment en què em va enviar aquest e-mail, jo m'ho vaig plantejar, vaig començar a investigar per les xarxes socials, per internet, per les publicacions científiques, i no hi havia res escrit en aquell moment. Total, que parlant amb aquesta companya de Madrid, ens van plantejar que era necessari fer un estudi, però amb el major nombre de casos possibles a recollir, perquè si nosaltres, cada hospital, decideix recollir 10 o 20 casos, això ens dona una evidència científica molt baixa. ¿Vale? Llavors necessitàvem recollir el màxim nombre de casos relacionats amb la pell i amb tests positius de coronavirus o símptomes clars de coronavirus per poder dir que hi havia una relació real, no? Uh-huh. Tant és així que les expectatives han sigut totalment superades. Esperàvem recollir uns 60 casos i n'hem recollit més de 400 a nivell nacional.
Sí? I què diu exactament aquest estudi, perquè ens entenguem?
Llavors, aquest estudi el que pretén és, no pretén avaluar freqüències de subtipus d'afectacions cutànies, perquè nosaltres el que no teníem era una quantitat real de pacients que s'havien vist a tota Espanya, ni hem recollit tots els pacients amb manifestacions cutànies que hi ha a tota Espanya. Llavors no podem dir el 20% dels pacients que tenen coronavirus tenen manifestacions cutànies, bàsicament perquè encara no sabem quants pacients amb coronavirus hi ha a Espanya. M'explico?
Uh-huh.
Vale? Però sí que hem vist que hi ha una sèrie de patrons. Quins patrons són aquests? Doncs mira, un dels que s'ha vist a mesura que anàvem fent l'estudi, perquè això no estava publicat abans, és el tema de lo que semblen panellons. Això que ha sortit publicat en molts mitjans de comunicació, que són com unes lesions que s'assemblen als panellons, que afecten sobretot a gent jove i a nens, que sembla, perquè això encara no ho tenim encara establert, que podria estar relacionat amb el final de la malaltia, que seria com una reacció immunològica del cos al virus, ¿vale? I que a dia d'avui no podem dir que tingui relació amb cap estat de gravetat del malalt. ¿Vale? Simplement ens estan alertant de que probablement aquesta persona ha passat la malaltia i a partir d'ara haurem de fer estudis per saber-ne més. Altres erupcions que hem vist, hem vist erupcions semblants a l'urticària, hem vist erupcions semblants a la varicela, però diferents dels que havíem vist amb la varicela i amb persones que han passat la varicela, i això és molt curiós. Després hem vist altres tipus d'erupcions que són ja més generalitzades, en aquest cas normalment en pacients que ja estaven ingressats o que estaven una mica més greus. Hem vist diferents tipus d'erupcions i les hem pogut categoritzar, perquè com teníem un número de casos tan gran, el que hem pogut fer és agrupar-los en diferents caixes,
clar,
diguem.
Hi haurà molta gent que ara anirà, per usar les coses en context, a tocar-se tot el cos, a veure si troba alguna marca, pares que aniran a veure si els seus fills pateixen alguna mena d'erupció. Estem parlant que no són res greus, que estem parlant que fins i tot el que poden decidir és fins i tot, perquè diuen que això, efectivament, en aquest estudi, podria ser ja la sortida o fins i tot gent que ja ho ha passat.
Sí, això no ho hem vist en totes les erupcions, però sembla que les que afecten més als nens, sí, és bastant probable que estiguem veient una fase final de la malaltia. Encara no sabem, que això és una cosa que hem d'estudiar, aquest estudi és com un punt de partida, val? Perquè, clar, no podem començar a estudiar una cosa sense saber què és el que tenim. Ara sabem el que tenim i ara el que hem de fer és cada subgrup d'aquestes manifestacions cutànies les haurem d'estudiar millor. I una de les coses que ens plantegem és si aquests semblants als panellons en els nens, si els nens en aquella fase són contagiosos o no, perquè podria ser que ara ja no ho siguin, però això ho hem d'estudiar. Vale? Això ens anirà molt bé, perquè què passa? Que s'ha vist que algun d'aquests nens s'han testat, se'ls ha fet PCR i la PCR ha sortit negativa. Però això pot passar al final de la malaltia. Ens anirà molt bé fer estudis per saber si aquests nens, fer serologies per saber si l'han passat. Llavors això ens donarà més dades. Evidentment, una cosa que és molt important i que han d'entendre tots els pares és que no hem vist que sigui res greu. En la majoria de casos els nens estan bé, tenen un bon estat general, moltes vegades no han passat cap símptoma. ¿Vale? O sigui que no ens hem d'anar a córrer. ¿Vale? Simplement aquest estudi ens serveix, és un avís. Per què? Perquè la pell és molt visual i afortunadament aquí doncs, tenim més o menys test, però hi ha països en els que no tenen test. ¿Vale? Llavors, si nosaltres podem donar alguna dada que indiqui als metges de qualsevol país del món que aquestes manifestacions cutànies són una alerta per saber si aquesta persona té o ha tingut el coronavirus, doncs ens pot ajudar doncs, a saber si hem d'aïllar aquella persona, si hem d'estudiar la seva família, etc.
Entesos, el que està dient bàsicament és, diguem-ho, és una manera de poder saber si ho hem passat o si ho hem tingut o ho tenim, però en cap cas, vull dir, no és un problema de la gravetat.
No, perquè aquí la gravetat, Jordi, l'important sempre ha estat el tema respiratori, ¿vale? O sigui, només una persona que té símptomes respiratoris, sigui nen, adult, ancià o el que sigui, és el que o febre persistent alta, símptomes de gravetat ens ha de preocupar, ¿vale? A dia d'avui no podem dir que el tema de la pell sigui preocupant. Simplement és una alerta per nosaltres i una manera de poder estudiar millor la malaltia. I una cosa que també és important és que ens trobem amb molts pares que ens estan començant a exigir fer test en aquests nens, per exemple, no? I tampoc, perquè hi ha uns criteris per fer el test, d'acord? I probablement estudiarem alguns nens perquè haurem de saber si l'han passat o no, però amb un estudi controlat. No podem començar a fer test a tots els nens perquè probablement, si es fan la PCR, moltes vegades hi sortirà negativa i després que és un gast que ara mateix no estaria justificat. D'acord?
Mm-hmm. Perfecte. Per tant, i amb el cas dels nens i amb el tema dels panellons, repetim que una altra cosa molt important, els nens poden transmetre, però hi ha poquíssims casos que la malaltia per un nen sigui considerada greu. És a dir, poquíssims casos a nivell mundial, això ho tinguem clar. Per la resta de gent, perquè ens entenguem, estaríem parlant d'una pell, diríem, una dermatitis atòpica, aproximadament, aquella mena de ronxes vermelles.
Sí, hi ha alguns pacients que tenen una cosa que es diu semblant a la pitiasi rosada, ¿vale? Que això també ho havien descrit alguns companys italians, i que és una malaltia que sí que es podria semblar una miqueta a una psoriasis en gotes, val? Urticàries n'estem veient molt, urticàries que són unes lesions que piquen moltíssim i sembla que són una mica més persistents en el temps. De moment, fins ara, els tractaments que estem donant als pacients són simptomàtics, m'explico. Si la pell està inflamada, doncs potser li donem un corticoide tòpic. Si la pell pica, doncs potser li donem un antihistamínic. Però no tenim un tractament específic per les manifestacions cutànies del Covid. I això és una altra de les coses que hem d'estudiar. És que hem d'estudiar moltíssimes coses.
Clar. Ja, clar, i una altra cosa que és que ara no, és que hi ha nens que els meus fills tenien panellons, no. Hi ha molts nens que tenen panellons i que no té res a veure amb el coronavirus, senzillament.
El que passa és que, mira, t'haig de dir que de tots els pacients que nosaltres hem vist amb panellons, molt pocs tenien antecedents de panellons. O sigui que probablement té una relació entre el virus i la manifestació cutània que estem veient. El que no sabem encara, que això és una d'altres coses que hem de començar a investigar, és per què passen aquestes manifestacions i per què en els nens els hi surten els panellons i en els adults joves també, però en els adults grans doncs, no els hi surten. Això hem d'estudiar, perquè és una malaltia nova, tots ho sabem, i encara ens queda molt per aprendre. Ara el que hem de fer és agafar cada un d'aquests grups, d'aquestes manifestacions cutànies que hem vist, i començar-les a analitzar i veure què està passant a la pell, per què apareixen aquestes manifestacions, quina relació tenen amb la gravetat de la malaltia, val? I també doncs, si el tractament que els estem donant pel coronavirus està afavorint que apareixin les manifestacions cutànies o al contrari, afavoreix que no surtin, no? Tot això són estudis que haurem de fer a partir d'ara, però ens semblava molt interessant tenir aquest punt de partida, no? Ara tenim com una fotografia de què és el que estem veient a nivell nacional, a nivell cutani, en els pacients amb coronavirus. Pues a partir d'ara que sabem el que hem trobat, doncs podrem fer més estudis.
Val. Hi ha una altra història que crec que també convindria preguntar, que és que hi ha molta gent que ens està dient que ells que tenen psoriasi, per exemple, i que sí. Els ha tingut aquests dies una mena de rebrot. Pot ser a causa de... Normalment el sol ajuda i el fet d'estar tancats a casa no, però que l'estrès, la tristor, totalment, fa que rebroti?
Sí. Mira, per començar, l'estrès és un dels factors desencadenants més importants de la psoriasi. És conegut des de fa molt temps i, a veure, el confinament és una situació estressant, com vosaltres sabeu. Després, les infeccions també són un desencadenant. Si alguna d'aquestes persones ha tingut el coronavirus, és possible que s'hagi agreujat la seva psoriasi de base. Sí, és habitual. Després hi ha altres pacients que potser estan prenent algun fàrmac per la psoriasi que se'ls ha aconsellat que deixin de prendre'l perquè els hi baixava les defenses o el que sigui, i això també ha pogut facilitar que aquesta psoriasi empitjorés. Són molts factors que poden haver fet que la psoriasi empitjori, sí.
El Toni vol fer alguna... Si hi ha hagut una pregunta, en 5 segons, per l'amor de Déu, que anem molt tard. Endavant, Toni.
Sí, per la doctora. El Covid-19 ens ha quedat clar que no és l'únic coronavirus que hem viscut. Pregunta, altres coronavirus han generat aquests efectes sobre la pell i poden servir de pauta en aquest sentit?
No, això és una de les coses que ens semblava molt curiós. No, fins ara el MERS i el SARS, la veritat és que no tenien descrit afectació cutània. Però ja sabeu que el Covid-19, el SARS-CoV-2 és un virus molt peculiar que dona moltes manifestacions molt, molt rares i una d'aquestes sembla que és la de la pell.
Molt bé, alguna pregunta més? I m'havia dit? Ah, mira que bé, perfecte. Mira que bé, vull dir, no, mira que bé tampoc, eh? Clar, ara hi ha molta gent, doctora, normal, és allò de la protecció, sí, no? Que la gent que té pell atòpica, que li ha aparegut algun fong, els sí, criatures, que algú, gent que ha tingut símptomes, gent gran que li van aparèixer panellons i que mai havia tingut, sí.
Sobretot, el que la gent ha d'estar alerta és símptomes cutanis que mai han tingut. Si una persona ha tingut psoriasi tota la vida i ara té la psoriasi una mica pitjor, no té per què significar que hagi tingut el coronavirus, val? Però si, per exemple, una persona que mai ha tingut urticària, de sobte, té una urticària molt forta, el meu consell no és anar a urgències ni anar al metge, és intentar parlar amb el metge de capçalera, val? Perquè ara hi ha moltíssims mètodes per parlar amb el metge de forma virtual per no col·lapsar els sistemes de salut i fer la consulta. Llavors el metge intentarà resoldre el dubte, d'acord?
Perfecte, ho dic perquè ningú tingui angoixa, ans al contrari, és a dir, al contrari. És a dir, la primera millor notícia és que, segons sembla, això el que podria, sempre incondicional, podria deixar entreveure és que o està en la fase final ja de la malaltia o està fins i tot ja fora de la malaltia.
No tots, eh?
No.
Cuidado.
Tots?
Algunes de les manifestacions cutànies es troben al mig, eh?
Val.
Vale? Les que afecten els nens és la que segurament estan al final de la malaltia. Perfecte.
Molt bé. Vale? Moltes gràcies, doctora, per haver-nos acompanyat i bon dia.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.